Seguim al Penedès Gama Extra d'estiu quan passen 6 minuts de les 10 del matí. Aquest estiu ens hem proposat una missió i és reivindicar el formatge i aconseguir que en consumim més, apreciar-lo, saber com fer-ho i gaudir-lo, evidentment. I per dur a terme aquesta missió tenim un especialista, amic de la casa, com és el Víctor Cornejo, un gran divulgador enogastronòmic vinculat a Xerigots, aquest afinador de formatges vilafranquí. Víctor, ben tornat.
Hola, bon dia.
Entomem aquesta segona formatjada i ens vas prometre, després d'explicar-nos com es tasta un formatge, que vam flipar, t'ho haig de dir, no he parat de trobar-me gent que em deia però com ho podem fer tan malament?
Doncs sí.
A partir d'ara rectificarem, intentarem seguir les pautes que ens va donar el Víctor i gaudir del procés. Doncs ara que sabem com es tasta un formatge, quina estona abans ha de sortir de la nevera, toca maridar aquest formatge.
Això mateix,
missió
això mateix.
Missió complexa.
Sí, 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 sí. No, i al final, com que aquesta reivindicació de no deixar de menjar formatge, jo crec que sí, començar ara, que estem ja de ple en festes majors, estem de ple en celebracions amb amics a la terrasseta, no? Tot això, de vegades ho tenim com obviem una mica tot plegat i al final fem tot un revolutum damunt de la taula, no? Vinga, va, i piquem, no? Però crec que el formatge l'hem de dedicar una estoneta, l'hem de dedicar una miqueta, hem de tenir una miqueta de atenció, perquè si no, al final ens queda com a mitges, no? De fet, hi ha aquestes seleccions magnífiques que tenen Xerigots, que tenim a Xerigots, que al final allò va preparat tot, però clar, aquests formatges els hi hem de prestar atenció, no els podem deixar allà sols, no?
Un cert carinyo per aquesta taula de formatges,
això mateix,
no?
Això mateix, això mateix.
Sobretot una si mica és currada i ve de Xerigots.
Això mateix, molt ben pensada, formatges afinats, que és el que...
Establir l'ordre, com feu vosaltres,
això mateix,
no? Explicar... quin formatge és cadascú. Jugar una mica, no?
Jugar una mica, fer-li una mica d'atenció. A més, això ja ens ho correm perquè sigui així fàcil.
Ho poseu fàcil,
doncs
sí,
jo
sí.
Crec que allò, en aquesta taula d'estiu, de sopars d'estiu, és el raconet de Xerigots, però dels formatges, però llavors l'hem de donar doncs allò una mica de cura. A veure com ho maridem, no? Aquí hi ha dos temes, no?, que també tenen a veure, són molt generals en quant a maridatges, vale? Sobretot de lligar una cosa amb l'altra. Podem anar amb els vins, que els vins ja dedicarem, ja és prou extens, ja dedicarem especialment als vins, siguin tipus de vin per cada formatge. Ara anem a parlar del menjar, amb què ho acompanyem.
Amb quin aliment maridem aquest formatge,
no? Pot ser de dues maneres. També depenent dels nostres gustos, vale? Pot ser un maridatge per acompanyament, vale? Per tant, que les dues coses, quan les fiquem a la boca, creen una tercera i és plaent i és tranquil·la i que realment s'acompanyen els dos productes
a
la boca.
Es complementen.
Es complementen, no? O pot ser de contrast.
Anar a buscar l'oposat.
Anar a buscar l'oposat. Anar a buscar doncs, que allò doncs, en doni doncs, allò, pum, una explosió en boca i que això, evidentment, com totes les coses, doncs, a vegades aquests extrems ens agraden perquè són plaents també, no? És allò una mica de masoquisme, no? D'això.
De jugar, també, no?
Jugar una miqueta o coses que possiblement no ens imaginàvem mai de maridar-les o d'ajuntar-les, no? I al final acaben fent doncs, aquest objectiu. No?
Avui segur que trenques alguns tòpics.
Sí, sí, a veure, aquesta és la gràcia, també, no? D'anar a trencar una miqueta de tòpics de què normalment ho maridem. En què ho maridem normalment, Sílvia, jo pregunto a tu, el formatge.
Oh, sempre hi ha els bastonets, no?
Això allà mateix, al costat. Que ja està bé, els bastonets, vale?
Uns bastonets de pastanaga.
Sí, també, vale?
Però, clar, hi ha una cosa que s'ha fet tota la vida, sí, i que continua fent-se molt, que és la confitura, la melmelada, el codonyat.
El codonyat. Tradicionalment és, al final, és l'acompanyament del formatge i no l'hem de negar. no l'hem de negar ni l'hem d'obviar.
Intueixo un però.
Sí, però... però estem ja, diguéssim, en una part pro, diguéssim, no?
Hem evolucionat, no? Sabem una miqueta més.
Busquem una miqueta més i intentem jugar una miqueta més. Quin és el problema que trobem amb les melmelades o el codonyat? És que són massa dolços. Són coses que ens mataran
tapen el formatge
i després, evidentment, el vi que prendrem després. O sigui, ens distorsiona bastant tot plegat. Sí, és plaent, sí, ens encanta, vale? Però
també
aquí,
perquè ho hem fet sempre.
Clar, i aniria cap al contrast. De fet, en alguns casos millora, segons quin formatge, vale? Perquè el formatge, sobretot si anem
aquests molt industrials,
ens va un tos a codonyar perquè això entri bé, no? I al final ens acaba fent també el joc. Però sobretot, aquest aniríem cap a la part de maridatge de contrast, però un maridatge de contrast que al final també ens acabarà cansant. Què és el que dic jo sempre? Que el millor maridatge és aquell que ens permet acabar-nos l'ampolla de vi, el menjar i el formatge. O sigui, que no s'aturi mai, que no ens s'aturi, no és allò? No s'aturi, no ens s'aturi, les dues coses, no? I que al final puguem estar allà durant molta estona, prenent el vi, menjant allò, acompanyant-ho sense cansar-nos. Per tant, sempre proposo algunes coses que tinguin dos elements que són importants per maridar el formatge, que és l'acidesa, vale, i la fruita. Les dues coses. L'acidesa i la fruita. L'acidesa ens ajudarà, sobretot, aquest toc glicèric, aquest toc doncs, llimonat que poden tenir les coses, no? Ens ajudarà a netejar el greix del formatge. Perquè, perdoneu-me tots, al final el formatge és greix en diferents formes i colors.
No ho diguis, no ho diguis.
Vale? Per tant, aquesta part greixosa...
Potser hi ha gent que no en menja en excés o no el toca...
No, per això mateix.
Per aquest mite, per aquesta por que engreixa.
És greix bo igualment, vale?
Bueno, saludable i necessari.
Com totes les coses, s'ha de prendre doncs, allò,
amb moderació.
Però aquest sopar, que no farem moderació gaire, no?
Aquest
sopar de festa major...
Aquest sopar d'estiu.
No farem moderació,
no
doncs
falti.
És igual que no falti el formatge. I formatge, doncs aquest, aquest saborós. Llavors jo sempre dic, o creiem, també els que es poden recomanar, és anar a buscar aquests productes que tenen aquestes dues coses. I què tenen aquestes dues coses, acidesa i fruita? La mateixa fruita fresca. La mateixa fruita fresca és el millor per combinar amb formatges. No?
Qualsevol fruita fresca?
Sí, de temporada.
El que hi hagi, de temporada.
I que, a més, doncs això, alguns... O sigui, el que té la fruita és que, igual que el formatge, perquè el formatge afinat, artesanal, cada peça, cada moment és diferent, no és el mateix menjar-te l'avui que demà, no és el mateix deixar-lo un dia més o menys a la nevera, en la fruita passa igual. Cada peça de fruita, cada tros de fruita, té un grau d'acidesa o de dolçor. No totes són iguals. I, per tant, aquí el joc és molt més complex i al final el fa doncs, que la llengua al final sempre estigui jugant amb tot això. Aquest toc d'acidesa, com us he dit, us acompanyarà el greix per netejar-vos la boca i després la part dolcenca jugarem aquesta miqueta de contrast. Sobretot el que ens traurà és una mica les amargors que pugui tenir el formatge o les estridències salades. Recordeu que el formatge és molt salat, té sal. Vale? Per tant, no optaria de combinar-ho amb coses molt salades. O sigui, en realitat, vale? Igual com de vegades diem els bastonets o sempre dic una torrada amb oli. Una torrada amb oli, vale? I tampoc sense tomàquet, aquest és l'altre, el pa amb tomàquet ens distorsionarà
l'àcid
molt.
L'àcid del tomàquet no ens interessa.
No ens interessa aquest
tòpic
àcid.
Tòpic que cau, no? El pa amb tomàquet amb formatge.
Clar, no acaba de... Vale? En tot cas, aquí sí que optaria per una melmelada suau, que abans parlàvem, no? Una melmelada també de fruites, però no d'aquestes que són exagerades, no? No maduixa, molt de sucre, sinó aquelles que són més reposades. N'hi ha algunes, per exemple, de raïm, que poden estar molt bé, vale? Que ja, al final ja ens acompanyen, i a més totalment naturals, o fins i tot aquestes que són de llimones, o de flors, vale? O de tomàquet. Prefereixo, diguéssim, una melmelada de tomàquet o de pebrot, que no pas...
Que
sucar el pa amb tomàquet. Ens dissonarà igual que ens sonarà amb el vi.
Però som un país de pa amb tomàquet.
Sí, això ho deixem per després.
Va, això de
vinga, va, després. Després fem la llesca de pa amb tomàquet amb el fuet i el pernil que ens ha tallat l'anfitrió, no? O sigui, però la part del formatge, respectem-la.
I com ens explicaves la setmana passada, primer tastarem el formatge
i
després hi posarem la fruita de temporada.
Això mateix. No n'hi tirar, no pot anar tot junt, però jo crec que sempre li dono com és la segona oportunitat, el segon tall. El segon tall
primer
és quan primer
soles.
Sol i després diu, ostres, això anirà bé amb aquesta marmelada. O amb aquest trosset de... amb aquest, aquest bastonet i aquesta melmelada, o aquesta llesqueta amb aquesta melmelada.
Com uns gas de raïm.
Anem, fem-ho junt, no?
Poma.
La segona oportunitat, jo sempre dic, no? El segon mos que sigui el de la combinació.
Que ja està estat,
ja s'ha
degustat aquest formatge.
I el millor de tot és compartir-ho. Ei, això va genial amb això, amb l'altre. Què passarà? Que el que t'ha agradat a tu, possiblement el del costat no li agradi.
Et dirà que no.
Aquí és on caic jo de dir, el maridatge mai és perfecte. Vale.
Però és per tant, el joc aquest que clar, comporta,
no? Jo puc recomanar, no? Podem recomanar totes les que ens dediquem a aquest tema, podem recomanar tot el que vulguem, però al final són els gustos de cadascú. I a algú li agradarà l'amargor, li agradarà la part més àcida, no? O li agradarà, doncs, això, aquest toc de greix, o no, aquesta dolçó, vale? Això va a gustos. I el codonyac, igual. Si a tu t'agrada, si tens tradició de consumir-lo, consumeix-lo. Jo ara només faig aquestes recomanacions perquè tastem millor el formatge.
Has parlat de fruita. I els fruits secs?
Els fruits secs també. I aquí anirem a mirar aquests formatges que ja en tenen de fruit sec de vegades. Mm? Si anem a buscar... Que tenen de fruit sec. A veure, que notem
que
fruit sec.
Que no?
Recorda, ens recorda.
Ara estava al·lucinant.
A les nous, a les avellanes. Precisament aquells formatges que són una mica més acurats i que se'n va més cap al toc proteïna, se'ns en va també cap a aquesta proteïna vegetal, no? Com pot ser la nou, com pot ser l'avellana, vale? Com pot ser un torrat, no? Avellana torrada. De vegades ens recorda. O amb ella ja no tant. Trobem més nous i avellanes. Sí. Anem i el que farem és pujar aquest toc, diguéssim. Agafar un tros de comté amb una avellana, per exemple, doncs ens pujarà. El que passa que aquí estem augmentant el greix, ho hem de tenir en compte. Vale? Llavors, així com abans dèiem, no combinar-ho amb salat, aquí estem augmentant el greix. Greix bo, tot el que tu vulguis,
sí,
no?
Sí, molt
i que serà molt plaent,
i
no? I serà molt plaent. Potser aquí sí que combinaria, dic, mira, escolta'm, tenim això, una nou i un maduixot. I llavors aquí fem com tota la combinació possible, no? I llavors allò que ens sorprendrà després en boca, vale? Després hi ha altres formatges que aquí és on busco, on m'agradaria o que sempre proposem que hi hagi aquesta maridatge de contrast, però de contrast una miqueta més, o sigui, bastant radical en quant a
punky,
els dos conceptes.
Punky,
tampoc no tan punky, perquè al final això és una cosa que ja porta anys estudiada i porta anys recomanada, que és, per exemple, amb els formatges blaus. Formatges blaus, que sé que hi ha molta gent doncs, que els té una mica de mania o que
s'hi espera. Costen una mica més, no?
Costa més. Sapigueu que hi ha centenars de tipus de blaus. Del blau més suau, des d'un gorgonzola cremós, vale? Al que és, bueno, evidentment, un Cabrales. No? O sigui, ara anem com al top dels tops, no? En quant a, quan a intensitat. Però entremig tenim uns blaus molt cremosos, n'hi ha de la regió de Roquefort, n'hi ha de més suaus, més intens, vale? Són, al final són formatges que podem trobar aquell que ens agradi seguríssim, vale? I si no el podem combinar, i amb què el combinem? Amb una cosa que sigui extremadament dolça, vale? Aquí sí, que potser sí que aniria a la melmelada, potser sí que aniria al codonyac, però jo sempre dic que aquí aniria un vi dolç, no? O sigui, un glopet de vi dolç, no?
Un moscatell,
un sauternes, un botritis que tenim d'aquí del Penedès, qualsevol d'aquests doncs, ens anirà molt bé. Però sí una cosa dolça. Però, per exemple, en aquest cas, fins i tot aniria com aquestes xuxes de maduixa natural que es fan, vale? D'aquestes fruites carxada, no? Que també pot estar molt bé.
Deshidratades, no?
Deshidratades. Aquestes fruites que al final, doncs això tenen aquest toquet de dolçó, i ens acompanyarà molt bé i es rebaixarà aquesta fortor que en principi no ens agrada. I ens anirà la llet. Moltes vegades amb els formatges blaus no ens fixem de quina llet estan fets, vale? La casa Roquefort, que per exemple són tots ovella, l'ovella la notarem si és que contrarrestem una miqueta aquesta picantó que ens dona el Roquefortis, no? I el farem, doncs, allò, eliminant-ho amb una cosa molt dolça. Com us he dit abans, el dolç ens treu, vale? Ens treu tot, diguéssim, la fortor, no? En el cas aquell que volem que trobar la intensitat, doncs no, a palo seco, directament cap a dins, i amb un trosset de pa perquè
així,
sigui pam,
directe.
Cap a dins, no? Però després en l'altre, doncs sí que combinem amb una cosa més dolça. Aquí entraria la pansa, ostres, aquí entrarien ja continuant amb fruita fresca amb unes figues.
Ostres.
Clar, ara l'estiu.
Sí.
Quines, ostres. Ningú hi pensa, per exemple, amb el préssec.
És veritat.
Ningú hi pensa per maridar-ho.
I tenim tota la campanya de préssec
del Penedès i d'Urdal. Allà una bona plata ben llescada al costat dels formatges, que la gent vagi menjant i ja veureu com allò anirà perfecte amb els formatges que són més tous, i anirà perfecte amb els formatges més madurats i fins i tot amb aquest blau que hi haurà de la proposta en la plata de formatges.
Sí que combina bé.
I tant. I després les figues, esperem-nos a l'agost, setembre, que tot estigui ple de figues, i ara la figa ja ens acompanya tot. De fet, també. La figa, una bona plata de figa. Per tant, voltants de la Festa Major, aneu fent acopio del que és, no? De tot el que és. Feu rebost.
Raïm, no, també?
De raïm. I el raïm, que ja estarà, també.
A l'agost, setembre, raïm.
Tenim els tres. Tenim préssec, tenim la figa i el raïm. I el raïm serà, al final, jo crec, per mi, és la combinació perfecta en el cas de l'estiu. Si busquem a l'hivern, fruites d'hivern, pomes, tot tipus de poma, des de la poma grani, que és l'àcida, fins a una poma allò una miqueta més dolcenca, i després fins i tot després més cap endavant, doncs hi ha també els maduixots, evidentment. Ara la temporada de maduixots dura bastant, no sé si per bé o per malament, però dura bastant.
S'allarga.
I evidentment, i després les cireres, també. Les cireres, i no hi pensem
mai. El que
passa
és que hi ha el pinyol pel mig, no sé.
Preparem-la, si volem.
Ens
ho correm una mica.
Igual que pelem i llesquem el préssec, no?
Això mateix, el que fem és tallar-lo, li traiem el pinyol, i col·loquem allà al costat amb la resta. Sorprendreu a tothom, fent aquest tipus de combinació. Diu, on està la melmelada? No, deixa't de melmelades.
Avui no hi ha melmelada.
Aquí tenim la fruita fresca, de veritat, que anirà millor amb els formatges, això segur. Once I was 11 years old, my daddy told me, go get yourself a wife or you'll be lonely. Once I was 11 years old.
Víctor, la setmana passada sí que més o menys identificàvem la música que ens portaves. Avui vaig bastant perduda. No sé pas on farem aquest viatge formatger.
Hem de buscar una miqueta d'on és aquest grup, de fet, no? És el grup Lucas Graham, aquesta cançó Seven Years, que es va fer molt famosa farà un parell, tres de temporades, que segur que he identificat perfectament, un grupet molt, molt, molt xulo. És danès, aquest grup és danès. Per tant, anem cap al nord.
Ens portes al nord d'Europa.
Anem a Dinamarca. Un país que ens l'oblidem en el moment formatger, però, de fet, segur que tots hem menjat Abarti.
I tant.
I així com
hem crescut amb l'Abarti i l'entrepà.
Amb l'Abarti i l'entrepà, no? O sigui, al final, i de fet, de vegades fins i tot allò, els biquinis fets amb Abarti, llescant, no? Aquest producte que ens ha arribat sempre i és un formatge de barra, no?
Pseudo-industrialitzat,
però que també n'hi ha de versions també bastant artesanes i que al final la coneix tothom, no? Però us vinc a parlar, no de la Barti, evidentment, us vinc a parlar d'un formatge ben curiós, que de fet és un projecte bastant recent, no? No té més de 10 anys, i que és la creació de com una submarca o un tipus de formatge bastant especial, que és el que els danesos, ara que cap danès que em senti no em digui res, però intentaré pronunciar. És Vesterhavssost.
Ostres, Vesterhavssost. I no té traducció?
Sí que té traducció, evidentment. De fet, tota aquesta única paraula és formatges al mar del nord. Formatges al mar del nord.
És poètic.
Sí. Anem a buscar aquests formatges. És la zona, saps que tota la província, aquella península de Dinamarca, per això de Jutlàndia, no? Es divideix, té una geografia bastant especial, no? Envoltat d'aigua, la banda de l'oest és completament diferent a la de l'est.
Ponts.
Sí, és una zona molt, molt, molt curiosa. Anem justament a la part central al poble de Tisse, vale? És una diguéssim una mantequeria, vale? És dedicat sempre a fer productes, Tisse Meyery, que és una mantequeria. Durant molt de temps s'havia dedicat a fer mantega i va decidir doncs fer un formatge, no? Agafen diguéssim els camperols, són 7 camperols que viuen en aquella zona, vale? A prop del municipi de Wolfsberg, aquí ja, si ja no sé pronunciar ara més, vale? I en el qual Tisse doncs el que fan és recopilar aquesta llet, no? Llet de vaca, llet ecològica. Sabeu que Dinamarca doncs és també precursora en la llet ecològica, per tant és un formatge ecològic, certificat ecològic, i el que fan és un formatge que madura durant un temps amb un sofisticat sistema de ventilació en unes dependències molt, molt especials. Saps a on?
No, ni idea.
En un far.
Què dius,
ara? En un far a tocar d'un penya-segat, justament al davant del Mar del Nord.
Un far en desús.
Vale? Un far en desús, que l'han reaprofitat. No, diria que no és en desús, funciona.
Sí?
Però hi ha tota una dependència a la part de sota, en la qual doncs, el que fan és que aquest aire del
aire marítim,
mar marítim,
salat,
directament, no gaire tranquil, que sapigueu, aquella zona no és gaire tranquil en cap moment de l'any, vale? Va i ventila aquells formatges que s'assequen allà.
Quina troballa.
Res, això, 25 setmanes aquest formatge es madura allà dins.
Dos anys?
Vale? No, 20,
ah, setmanes,
no, setmanes,
perdona.
Mig any, sí, sí. 6 mesos. Formatge que està allà dins, vale? I que al final, clar, agafa tota la salaó de l'ambient i d'aquest microclima que hi ha justament aquí al costat, i a més, l'humitat. Vale? És un formatge que manté la seva cremositat degut a aquesta alta humitat. Vale? No s'asseca, no se'ns asseca com un manchego. Vale? En 6 mesos, un manchego ja el tenim allà ben curadet. Allà dalt tenim una part a dins una mica trencadissa, però en boca és supercremós. És un formatge que, a més, aquest, el Westerhavsost, vale? Té un cosí germà, un germà gran, diguéssim, que deixa més temps de curació. Vale? Aquest ja, diguéssim, ja és un formatge molt més sec, vale? Que l'assequen molt més temps. Que, de fet, es pronuncia Firtonsost, vale? Que és el formatge del far, li diuen.
El vale? Formatge del far, tal qual.
Vale? S'escriu d'una manera, o sigui, s'escriu tot el contrari de com ho he pronunciat, eh? O sigui, al final va per aquí. I el que tenen aquests formatges és això. Com us he dit abans, la proteïna fa que aquest formatge doncs, tingui uns gustos a carn, a caramelitzats, no? És molt suau, o sigui, a més, després, quan el tenim en boca, es comença a desfer. És un formatge que val molt la pena. Un formatge, aquests del Mar del Nord.
Seré incapaç de recordar els noms.
Els
L'explicació,
noms.
Sí.
Com ho hem fet? De fet, a Xerigots ho hem fet molt fàcil.
Aviam, com
sí,
ho heu
es
fet?
Diu madurat de vaca bio. O sigui, que és quan el trobeu...
Però no té aquesta poètica.
No té la poètica, però ho expliquem. No, això sempre s'explica al darrere, però igualment aquest madurat de vaca bio, vale, fa doncs, que al final coneguem un altre tipus de formatge, vale, i a més l'introduïm també a la dieta, perquè és genial per tallar-lo de qualsevol manera, des d'esmicolat fins a taquitos, no? I allò acompanyant tot allò que hem comentat al principi, vale, amb un préssec, per exemple, ens anirà genial.
Quina salivera, Víctor, i quines ganes de menjar formatge.
Sí, no? Aquest és l'objectiu.
Sí, ho estàs aconseguint. Missió complerta en 2 setmanes només i encara ens en queden unes quantes més. Gràcies, que tinguis bona setmana i fins la vinent.
Moltes gràcies a vosaltres i bon formatge.
Penedès Gama Extra, la sintonia més fresca.
Ràdio Vilafranca, les notícies locals i comarcals.
Bon dia, al punt de 11:15 us oferim un breu repàs a l'actualitat local i comarcal. El projecte d'especialització i competitivitat territorial clou amb bones sensacions. Després d'un any de vida, diverses institucions han fet balanç del Viver de Cellers de Vilafranca en el marc del Pla d'Especialització i Competitivitat Territorial. Es fa una valoració molt positiva. L'any passat, diverses institucions penedesenques van tirar endavant un Pla d'Especialització i Competitivitat Territorial, anomenat PEC, un projecte que, amb l'ajut financer de la Generalitat de Catalunya, persegueix uns objectius concrets i coherents que impactin el territori amb una estratègia innovadora i transformadora. Al Penedès hi van haver quatre socis promotors: l'Ajuntament de Vilafranca, el Consell Comarcal de l'Alt Penedès, la DEO Penedès i Vitec, el Centre Tecnològic del Vi. El projecte es va anomenar Penedès Territori Vitivinícola, Innovació Sostenible i Saludable. En el marc d'aquesta iniciativa, aquests quatre estaments van decidir tirar endavant l'actual Viver de Cellers, ubicat al carrer del Comerç de Vilafranca i que ja va rebre la primera barema el passat agost del 2023. Després del primer any, aquest mes de juliol, s'ha fet la cloenda del primer any de vida del projecte. L'Alt Penedès consolida l'expansió econòmica i és la segona comarca de la província on més creixen els llocs de treball. L'informe econòmic local de la província de Barcelona, elaborat per la Diputació de Barcelona, analitza les dades del 2023 a la demarcació. A l'Alt Penedès, la majoria d'indicadors milloren i alguns, com els llocs de treball o l'atur, ho fan per sobre del conjunt de la província. El teixit empresarial aconsegueix recuperar part del perdut durant l'any 2022 i creix al 0,3% a la comarca. La població ocupada resident a la comarca ha experimentat un augment del 2% en aquest període, per sota del creixement provincial, que se situa en el 2,4. En relació amb els llocs de treball, és la segona comarca després del Vallès Occidental, amb un creixement més intens del 3,2%, recolzat en la pujada de la modalitat de treball assalariat, ja que el treball autònom pràcticament s'estanca. A Torrelles de Foix comencen les obres d'un nou pas de vianants. La Diputació de Barcelona ha iniciat els treballs d'implantació d'un nou pas de vianants amb refugi a la BV-21-22, al seu pas pel municipi de Torrelles de Foix. L'objectiu és millorar l'accessibilitat, la seguretat viària i la mobilitat en general en aquest tram, on s'ha identificat la necessitat que hi creuin els vianants. Alhora, es pretén aconseguir que els vehicles circulin a una velocitat adequada a l'arribar al punt de la travessia, on es proposa d'implantar aquest pas. I acabem explicant-vos que l'Escola d'Enoturisme acollirà formacions oficials del Wine and Spirit Education Trust. A partir del mes d'octubre, Wine Courses Barcelona oferirà els nivells 1 i 2 del Wine and Spirit Education Trust amb la previsió de repetir aquests cursos la primavera següent del curs 2025-2026. A més, es valora la possibilitat d'incloure el nivell 3 de manera curricular als cursos que imparteix l'Escola d'Enoturisme. Aquest nou acord reforça la diversificació de la formació al territori de la mà de Wine Courses Barcelona, amb el compromís mutu de l'excel·lència acadèmica per la formació de professionals altament qualificats en l'àmbit de l'enoturisme i la sommelieria. A més, el programa formatiu comptarà amb la presència del sommelier Ricardo Herrera com a docent.
Ràdio Vilafranca. Serveis informatius.
Passen 4 minuts i mig de 11:15.
Les 10 s'aventura a Sant Quintí de Mediona. Ara és l'hora de gaudir en plena natura i amb tota la seguretat de les 10 s'aventura. Feu les vostres reserves al 696-965-684 o bé a lesdeusaventura.cat. Ha arribat l'hora de poder passar un bon dia a un dels millors parcs d'aventura de Catalunya. Circuits per a nens a partir d'un any, circuits acrobàtics, tirolines de més de 120 metres, vies ferrades, amb els amics, amb la família. Les 10 s'aventura, a Sant Quintí de Mediona. Gadescat. Som una empresa de construcció del Penedès especialitzada en la rehabilitació d'edificis antics. Gadescat. Si tens una casa antiga, si vols treure un rendiment... Gadescat. Tot tipus de reformes a la teva llar.
GADESCAT. Telèfons 607 180 700 i 607 180 771. En parlem?
Avui sopem pizza feta en forn de llenya? Des de 6,50 € tens una pizza a la teva taula. Una extensa oferta amb la margarita, prosciutto, tono, quatre estacions, barbacoa, quatre formatges, vegetal. De dimarts a diumenge et portem les pizzas a casa teva. Repartim a Castellví de la Marca, Els Monjos, La Ràpita, Vilafranca. A La Múnia, pizzeria restaurant La Múnia. Estem a l'Avinguda Catalunya 3, telèfon 670-407-345. Restaurant La Societat de La Múnia, Avinguda Catalunya 16, telèfon 93-891-83-95. Dos locals, dues ofertes, dos espais gastronòmics de referència al Penedès.
Ràdio Vilafranca.
Seguim, i just després d'actualitzar-nos, gaudirem una estoneta de la música tradicional de la mà d'un trio. El Pau Bullit, que ens acompanya cada dilluns a aquesta hora amb aquesta emissió, i serà tot l'estiu, un convidat que anirà variant, i l'Aina Soler.
Hola, Sílvia. Doncs sí, seguim descobrint la música tradicional amb el Pau Bullit i el seu convidat, que ara ens presentarà. Però, sentint la cançó, em sembla que ja podeu anar veient cap on anirà el tema. Bon dia, Pau.
Bon dia, com estem?
Molt bé, i tu? Sí?
Bé, aquí.
Avui m'aventuraré a dir que toca castells.
Pot ser, pot ser. No sé com ho has endevinat, però pot ser. Perquè a part de la música de fons que estàvem escoltant, tenim a sala un gran casteller... David Miret, bon dia.
Molt bon dia.
Com estem?
Bé, bé. Fantàstic. Aquí aviam què expliquem. Què expliqueu, què expliquem tots, aviam.
Bueno, doncs sí, a l'episodi d'avui no només tractarem castells, farem castells i la seva altra branca, que són els falcons, aquí a Vilafranca, i parlarem, doncs, de les seves músiques una miqueta, i jo, no sé què us sembla, però havia pensat començar amb la cançó, la peça dels castells. Si parlem de castells, tothom ens ve al cap aquesta que està sonant, que és el toc de castell, no? I amb David, aviam si ens podries explicar una mica què és aquest toc de castell, per la gent que no en tingui ni idea, que ens estigui escoltant.
Estem escoltant, en realitat, una versió del toc de castells, eh? Però estaria guai, eh? Aquest toc de castells que sona, que fos a la plaça. Ara sí! Ah, perquè és que hem començat amb un altre, eh? Hem començat amb el toc de castells del Fan Concert i ara sona el toc de castells. Ara ens diu, ep, ja som aquí, comença, pugen els quarts, en castell de vuit. Bueno, diríem que s'han pres les mides del castell, no? I quan sonen les gralles, quan sona el toc de castell, és que el cap de colla ha validat el castell. Per tant, molta gent està patint ja, en el cas d'un 3-10, per exemple, fins que no puja el 6è pis no sonen les gralles. Ara estem en un procés del toc de castell, vaig escrivint el toc de castell, sí, sí. No? Van apareixent dues frases, una de més curta que una altra, intercalada per timbals, dam-dam, rabadabada... Ara els timbals van fent una estona sols, aviam si es fan una estona sols. El castell va procedant, va seguint, ara una frase més curta. Diríem, a part de l'anunciada que hi ha hagut al principi, hi ha dues frases, no? El toc de castell, si el castell és molt llarg, es van alternant aquestes dues frases molta estona, o si és més curt, són més ràpides, no? Un pilar de quatre, com un pilar de quatre d'aquests d'homenatge, de seguida es fa l'aleta, no? Doncs entenc que aquí és la versió de la Colla de Mar, sembla, diria jo, gravada als anys 80, 83, 84, juraria, i... És una mica llargueta aquesta, arriba l'aleta. Arriba l'aleta, jo sempre explico que és quan el nen culmina, eh? El nen més petit, el més inofensiu de tota la colla, ens fa feliços a tots, tots estem patint, hi ha molta gent que està suant, i el més inofensiu fa alegre a tothom, no? I ara sempre explico, si no cau el castell, ve una frase de descarregar, i es tornaran a alternar les dues frases que hem conegut abans en períodes de timbal. Ara una mica més de timbal, no? Ara torneu a sentir el timbal sol. Molts cops aquest període de timbal sol s'allarga més encara. Aquí la Colla de Mar va fer molt curt. Actualment jo diria que s'allarga més. I ara quan el sentim, allò que... Anem a matinades. Quan s'acaben les matinades que toquen el toc de castells, el període de timbal és més llarg. Per allò, per fer una cosa així una mica més pureta, no? Per dir alguna cosa. I entenc que ara encara el faran una mica més llarg. castell és gros i ja estem al final. Estem al final. Això és la frase final. No té més. Aquest és el toc de castells. Toc que tota la vida hem sentit així, que hi ha moltes versions a les diferents colles de castells. Només sentint el toc de castells ja pots dir són els de Vilafranca, si això, els que hi entenem, o són els de Valls. La vella de Valls toca bastant similar a nosaltres. La jove de Valls toca molt similar amb Sitges. Diríem que, per explicar una mica d'història, la gralla quasi que estava desapareguda als anys 70 o així, i només quedaven reductes de grallers al Vendrell i a Sitges. Llavors hi havia el toc de castells de Sitges, que és el que han optat la colla gran, per exemple, de la jove de Valls, i els Minyons de Terrassa una mica també, i el toc de castells del Vendrell, que és el que hem optat la vella de Valls i nosaltres, els castellers de Vilafranca. Llavors, tot l'altre són variacions, tot i que s'ha de fer menció, que si no se m'enfadaran, els d'Igualada. A Igualada hi ha un altre reducte, ells ja no en diuen castells, sinó que en diuen moixiganguers, es diuen els moixiganguers d'Igualada, i tenen un toc de castells una mica peculiar, fins i tot amb facetes com, per exemple, el Pilar del Balcó, és totalment diferent. El da-ra-ta-ta-ta, da-ra-ta-ta-ta... Ells tenen una tonada diferent que ara no em ve al cap, perquè només es fa allà, no? Però el seu toc de castells, per exemple, és peculiar, també. Igualada és un món a part, una mica, en aquest sentit. No sé.
Mm. Pau, puc fer una pregunta?
Sí, sí.
Què tenen de diferent, que, així, pels que, com jo, que no ho detectem de primeres, que diguis, mira, el tambor és més llarg o la gralla és més aguda?
Bueno, hi ha coses de timbal, però també hi ha coses de segones veus, hi ha coses de finals de frase, una mica més virtuós, potser, diria jo, el de Sitges. Una cosa una mica més barroquet, més barroc, no? més ple, no? Més ple. En canvi, l'altre és més pla, potser. I és que hi ha, ara em ve al cap, per exemple, variacions de timbal a Mataró. A Mataró, pues, clar, això és tradicional, això és com la música tradicional, com que en principi no s'escrivia, i això, la majoria de grallers són gent que no ha estudiat música, gent que ho ha après d'orella, dels seus pares, doncs ho toquen igual com el graller que els hi va ensenyar el primer dia. I això va passant de... Dins les colles castelleres va creant un llenguatge i es va passant de pares a fills, o de grallers amb grallers, en aquest sentit, no? I és un estil diferent.
Doncs jo ara tinc una pregunta,
sí, sí.
Vale? Marxant una miqueta d'aquest toc de castell, dintre del món casteller, uh-huh. Sí? Hi ha alguna peça per tu que t'agradi, o sigui, que et trobis com molt especial o alguna cosa així? Sí, vull dir, perquè normalment quan parlem de castells, tothom uh-huh. pensem en el toc de castells,
sí.
Però dintre del món casteller hi ha moltes més peces que no es fan servir tant,
sí.
No?
Bueno, és que el toc de castell és la principal, evidentment, però tot gira entorn a... Quan parlem de tonades castelleres, parlem una mica de la festa major en si. Per exemple, les matinades també estan associades als castells. Vull dir, quan venien els xiquets de Valls a fer castells aquí a l'any 1800, doncs els grallers tocaven matinades, es feien matinades. Llavors ja s'associen les matinades dins l'àmbit casteller, no? Com, per exemple, l'entrada a la plaça. L'entrada a la plaça és l'altra peça, que és, que comencem l'actuació. La seqüència seria matinades de bon dematí, entrada a la plaça, que entrem a la plaça, toc de castells, que fem el castell, i abans del toc de vermut, no ens oblidem del pilar al balcó. Normalment es feia un pilar en honor a les autoritats i hi havia el ta-ra-ta-ta-ta, que això es fa molt el 31. Però antigament es feia el 30, també, això, i qualsevol dia, no? Vull dir, normalment es feia... Els castellers, com que havien de cobrar, i havien de cobrar bé, rendien homenatge a les autoritats i feien el pilar al balcó. Doncs el pilar al balcó és una música molt maca, que normalment era el pilar caminant, també. Es feia el pilar caminant al balcó, no? Després hi havia el toc de vermut, que sí que s'ha fet molt famós. Aquí a Vilafranca ha agafat molta força també perquè es fa el toc de vermut aquest del dia 31, que van totes les colles gralleres, van fins a la Rambla. Això es veu que un any va començar, no sé si els anys 70 o una cosa així. Aquí el tenim, no? I tothom agafat de la mà, no? abraçat i agafat de l'espatlla balla el toc de vermut. Que hi ha anys que es fa més i anys que es fa menys, no? I després hi hauria el tomb de processó, també, que també aniria inclòs amb aquest pack casteller, no? Que és la tonada que es fa quan es va a processó, que aquí a Vilafranca s'ha perdut una miqueta, perquè els grallers toquen el que volen una mica, però antigament es feia més, però tu vas en processons més tradicionals i es toca el tom de procés. Que també és la tonada que es fa quan es fa l'ofrena. L'ofrena del dia 30, que es fa ofici l'ofrena al sant, doncs es toca aquesta tonada també. Bueno, sí, sí. És això. M'enrotllo molt, oi?
No, 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 per favor, per exacte. Això estàs, per això estàs aquí.
Exacte, sí, si ho hagués d'explicar jo no aniríem bé.
No, no, doncs el que passa, potser hi ha molta gent que no ho sap, és que amb els castellers de Vilafranca, vale, porten molts anys ja estan aquí, però amb aquest any que n'heu fet, quants heu fet aquest any? Heu
fet... En vam fer 75 l'any passat, doncs aquest any en farem 76.
76, sí. Doncs pel 75è es va fer un concert al Liceu, no? I vam tenir el plaer, el goig, sí, 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 de poder escoltar aquestes cançons de més típiques interpretades per la UMAC, sí, sí, interpretades sí, sí, per l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya, que ara encara, no sé si en un futur podrem tenir-les en un disc o podem tindre's penjar penjades per allà. Ara mateix no les tenim, per tant, no les podem escoltar ara en directe, però si algú té l'interès, que tot el directe que es va fer tot a l'espectacle està penjat al YouTube, que és molt interessant i a mi em va agradar molt. O sigui, ja com a anècdota personal, la versió del Toc de Castells que es va fer començant, si no m'equivoco, amb... Com era això? O sigui, es va fer una versió del toc de castells tocat des de moltes parts del
bueno, sí, vam fer,
del Liceu.
Sí, vam fer un toc de castells tocat una mica estèreo, això sí, perquè... Era el toc de castells o eren les matinades, el que vam fer estèreo?
Ah, sí?
Eren les matinades.
Oh, sí que et va agradar que no te'n recordes.
No, eren... diria que eren les matinades. Ara m'has fotut. Ara m'has fotut. Mira que jo ho vaig dirigir, això, perquè hi havia diferents grallers, uns al tercer pis, els altres a baix, els altres al segon pis, uns altres a davant, altres... i no anaven junts. Però allò és tan gran, i allà es va descobrir el Joan, el dels comedians, no me'n recordo el nom, el Joan, que ho coordinava, va descobrir allà que o hi havia un director o no anaven junts els grallers, de cap de les maneres. Necessitaven un contacte visual, perquè auditiu era impossible, perquè arribava el so d'una banda a l'altra tard, no? I llavors me recordo que jo ho vaig dirigir, això. Jo diria que era el toc de vermut, o les matinades. Ostres, tu ara m'has fotut, Bueno, però sí.
Busqueu a casa i ens ho passeu per Twitter.
Estem fatal,
Aquesta calor d'estiu serà això.
Era l'entrada a la plaça.
Entrada a la plaça?
Era l'entrada a la plaça.
Ni un ni l'altre.
Sí, sí, sí. Era l'entrada a la plaça. L'entrada a la plaça, que té lògica, la van fer els grallers. I es va haver de dirigir perquè no anaven junts, de cap de les maneres. Sí, sí, l'OMAC. Van fer un concertàs tremendo, amb arranjaments
molt espectaculars,
mesclant corda, mesclant instruments tradicionals, i quan barreges la corda vols dir que has de barrejar-ho amb equip de so, si no, no sona. Perquè la que poses una gralla al costat d'un violí, el violí l'anules, no? I la grandesa d'aquestes orquestres que van amplificats, perquè hi han d'anar, si no, no podien posar allà al mig unes gralles o unes tenores, i van crear un èxtasis fantàstic. Em sembla que hi ha alguna opció que es torni a veure, això,
Sí?
Ah, sí?
Sé que s'està treballant,
aquí una exclusiva.
No diré res, perquè possiblement és una exclusiva, i millor no dir-ho, però em sembla que s'està treballant per tornar-ho a fer, això.
Doncs anirem. Si es pot anar...
Jo entenc que ja parlarem qui s'hagi de parlar, i ja t'ho faré saber, Pau, perquè si s'ha de dir, ja es dirà. Però sé que s'està treballant per tornar a fer el concert d'aquest una mica.
Aquest any?
Sí, aquest any.
Aquest any 2024?
És que no ho puc dir, perquè no ho puc dir. Però sé que s'està treballant, i qui ho hagi de dir ja ho dirà. I així fem més caliu.
Exacte.
No? Ja ho anunciaràs, Pau, amb qui ho hagi d'anunciar.
Va, ja ho anunciarem.
Doncs. Perfecte.
Doncs, a part d'aquest concert al Liceu que es va fer, els Falcons, anant cap a l'altra banda de l'episodi, també ho van fer una mica, ho van fer pel seu 30è, no va ser amb l'OMAC, va ser amb un grup sorgit en aquell moment, i el van nombrar com el Falconcert. No? Que el Falconcert va ser un concert, específicament, ja no hi havia tant d'espectacle, no van... No? O sigui, amb el Liceu va haver-hi molt més d'espectacle, molt més de teatre, també. Doncs el Falconcert va ser un concert de les 10 cançons que es toquen amb els Falcons, només que versionades completament, canviades completament, que es poden... O sigui, es reconeixen perquè són les mateixes, però amb un altre estil, amb instruments que no són gralles, que a part que sí que hi eren, però també hi havia un trombó, hi havia una trompeta, hi havia un fiscorn, fins i tot. Sinó
saxos.
Saxos, amb el saxos, piano, la bateria...
Sí. I... Això ho va liderar el teu pare, ja ho pots dir.
Sí,
això
sí.
Ho va liderar el teu pare, Lluís Bullit. Ho va liderar el teu pare i els arranjaments són del Lluís Jiménez, de Lluís a Lluís. Sí, va ser genial, va ser una experiència fantàstica i, a més, els arranjaments estan fets amb molt gust, amb molt bon gust. Chapó pel Lluís, i recordo que ens ho vam passar molt bé. No només vam fer un concert, que va ser aquest concert, va ser el 31 d'agost, em recordo allà al Palau Baltà. L'any no me'l facis dir, però això ens anem cap al 2007, 6, no ho sé segur.
Per allà.
O més, tu eres molt petit?
Jo no me'n recordo, però jo me'n recordo que el 40è, que no fa tant, el van tornar a fer, per tant. I d'això del 40è aniversari deu fer 2 o 3 anys com a màxim. No sé si abans o després del Covid. No em vull mullar, però sé que haurà de fer uns 15, entre 10 i 15 anys, jo crec.
Doncs això que dèiem, va ser un concert molt xulo que vam fer aquell any i que també després vam fer, em sembla, Els Monjos. Em sona que el vam fer Els Monjos també i possiblement en alguna altra ocasió. Va ser molt xulo, va ser una experiència xulíssima per tots els músics que ens recordem molt, molt, molt gratament. I en aquella època fer un CD, era difícil, no era... I es comercialitzava, no hi havia encara les xarxes que... Vull dir, me'n recordo que quan tenies el CD fet, ostres, era molt, molt... Ara actualment vas a YouTube i ho trobes tot, no? Perquè aquella època que no hi havia el YouTube... Això és que fa molts anys, eh? Fa...
2002.
Ja ho hem trobat.
Mira.
Imagina't. Doncs el 2002. El 2002, fer un CD tenia molta importància per un músic, me'n recordo. Ara també, eh? Però ara cops ho graves i ho penges directament a internet. Però tenir el CD materialment i firmat per tots els músics era molt xulo. Ara s'ha perdut aquest glamour una mica.
Sí, sí. I clar, dels Falcons, què podem dir?
Doncs, què podem dir?
Els Falcons tenen una quantitat de peces bastant gran, no? I cançons que, o sigui, no són d'aquí Vilafranca, són cançons molt esteses.
Són tradicionals. N'hi ha moltes del Manel Rius. Manel Rius, un compositor de Sant Pere de Ribes, Flavio Laira, que va ser el meu professor, que també és mort, però ell el febrer, el gener... quina més d'aquestes? Jo diria que bàsicament és a febrer i gener, perquè la cirereta que sí que és tradicional i popular, i clar, llavors amb aquest CD també vam gravar l'entrada a la plaça i el toc de castells, perquè els Falcons també el fan, el toc de castells. Això és la cirereta, per exemple. La cirereta és una cançó popular, jo m'atreviria a dir que no té autor conegut, i sí que té lletra. Parla d'una noia molt maca que li faries un petó, i és una cançó d'amor. Ara mateix no me'n recordo de la lletra, però l'hem cantada amb els cosins del sac més d'un cop per Jaume Arnella, que ens acompanyava i cantava molt bé. Doncs sí, que totes aquestes cançons gravades aquí, que són les que fan servir els Falcons, doncs n'hi ha d'arrel tradicional, la majoria, i jo faria esment aquestes del Manel Rius, un compositor per gralla que va fer moltes peces, i concretament el febrer i el gener doncs són d'ell, i val la pena fer-ne menció. Un ribetà.
Doncs ara ja hem d'anar acabant, malauradament.
Oh.
Però per acabar, com sempre, vale, us porto...
El segon dia ja és
el segon
com,
dia
sempre.
És com sempre.
Avui el Pau
ja
ha dit, sí, això ja com sempre. Com sempre.
Ja com sempre. A partir d'ara, com sempre. Us porto amb una versió d'alguna de les cançons que no hem parlat, però que també són d'aquestes dues formacions, o dels Castells o dels Falcons, una mica diferent, interpretada d'una manera que no estem acostumats. No marxarem del Falconcert, però podreu escoltar, amb sencera, la versió que van fer els del Falconcert de La Moixeranga del Gemesí, la meva cançó preferida dels Falcons, una cançó que em fa emocionar, i van fer una versió completament espectacular. Per tant, ens despedim així. Que vagi molt bé. Moltes gràcies per venir, David.
Un plaer. M'ho he passat molt bé. Moltes gràcies i felicitats pel programa, que això està molt bé.
Gràcies, David, i gràcies, Pau. A tu t'esperem la setmana que ve.
Correcte.
I a tu, David, quan vulguis. Adéu-siau.
Adéu.
Aquest estiu, Penedès Gamma Extra.
Seguim retent homenatge a la música tradicional amb The Strombers, que toquen el cel amb la mà. Ells ens duran a les 11, notícies, uns anuncis, i arrenquem el temps de concurs. Calculeu que pels voltants de les 11 i 10 minuts, una miqueta abans d'un quart de 12, obrim línies al 938 27 24 24, i ens podeu trucar i jugar amb nosaltres i aconseguir números pel sorteig de la caixa de préssecs de Torrents Vinyes Fruits, que sortegem aquest divendres i que dissabte podeu recollir al Mercat de Vilafranca.
Toca el cel amb la mà, i toca el cel amb la mà. Finets i peonits tornaran a baixar. I toca el cel amb la mà, i toca el cel amb la mà. Amb pit i collons el farem descarregar. Populars. Ningú ens n'arrencarà si fem pinya, fem folres, manilles, arrasats ens trobaràs. Som amics de la terra, de les gralles i les festes populars. Ningú ens n'arrencarà si fem pinya, fem folres, manilles, arrasats ens trobaràs.